Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Com estem? Com anem? Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. I, com sempre, moltes, moltes, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més, un dia més, un dia més, una tarda 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 més.
Com ja som un disrellat, eh?
Ai, sí. Bueno, doncs res, aquí estem, la segona part del passeu sense trucar, que, doncs... Mira, avui començarem parlant d'un personatge que doncs, ha agafat una rellevància, ja la tenia i molta, però arrel de la Super Bowl, doncs tothom en parla, tothom.
El amigo del pueblo sudamericano, de todo el latino.
Et surt una mica mexicà, eh? Ah. L'accent.
Bueno, sempre m'ha agradat Mèxic, la veritat.
A mi també.
Bueno, escolta, Bad Bunny.
Bad Bunny. Benito Antonio Martínez Ocasio. 31 anys. El rei Midas.
El rei Midas. El rei Midas. Oh. Bueno, doncs el rei Midas, que hi hem estat aquí buscant una mica... Doncs els 31 anyets de l'amic Bad Bunny doncs ja té una fortuna estimada amb uns 100 milions de dòlars.
100 una miqueta menys en euros, però vaja.
I continua, eh?
Home, sí.
I continua. O sigui que això és evident que és una informació... que hem sabut a través d'un portal que es diu Celebrity Net Worth, que és aquest portal amb estimar, diguem-ne, les fortunes de les grans celebritats.
No es fixarà en nosaltres.
No!
No, 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 no!
No, 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 no! No. Doncs res. Mira, escolta, Bad Bunny.
Sí, sí.
I ara ja tenia èxit, però un impuls encara... molt més gran,
evident,
enorme.
Evident.
Així es constata, per exemple, amb Spotify, un cop va acabar la Super Bowl.
Sí, sí.
I endavant les atxes.
Impressionant, impressionant. Mira, per cert, anècdota al voltant que ho escoltava ahir, o ho sentia ahir.
Uh-huh.
Saps que ell va regalar samarretes...
als treballadors de Zara.
D'Inditex.
Va ser qui va dissenyar.
Exacte. Sí? Bueno... doncs algun d'aquests ja treballadors...
ja ho ha venut.
Han venut la seva samarreta, que els hi va regalar l'amic Bad Bunny, atenció, per a la vora, i alguns inclús més, de 1.000 euros.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Bueno, pel que fa a les audiències ahir, el Minut d'Or va ser una altra vegada per passapalabra.
Això ja és molt avorrit, que sempre sigui passapalabra.
Doncs és passapalabra. 3.139.000 espectadors... El programa més vist va ser l'Hormiguero, que hi tenia a la Belén Rueda i a la seva filla, no? La Belén Écija. Van fer 1.757.000 espectadors. El segon programa més vist, la Revuelta, que tenia un cantant que es diu Nec i que va d'Estinc per la vida. Almenys de mal estil, no? Ho van fer 1.506.000 espectadors. I el tercer programa, First Dates, que funciona la mar de bé, tema Sant Valentí, ja... doncs 1.188.000 espectadors.
I el que no va bé és el Benidorm Fest,
No, no.
No ha anat a veure. Ja m'agradaria tenir aquesta audiència.
Home,
a mi,
tant, home,
no cal dir-ho.
Ahir
van fer la primera semifinal i van arribar als 850.000 espectadors i és la primera vegada a la història d'aquest certamen que ha signat una dada per sota del milió d'espectadors.
Sí, suposo que aquí també té alguna cosa a veure el fet de que Espanya
no hi vagi.
No va a Eurovisió i aleshores, bueno, tampoc no és allò de dir, bueno, aquella busca, no, la cançó i l'intèrpret o intèrprets que, clar, en aquest cas sí guanyaran el festival, però no podran representar Espanya en aquest cas al Festival d'Eurovisió. Veurem a veure com continua amb la segona semifinal. Bé, pel que fa avui a la tele, tenim Copa del Rei. Atenció, perquè és amb obert a la U, Athletic Club Real Societat i també a Movistar Plus, també el mateix partit, evidentment, a les 9 del vespre, però insistint que es pot veure en obert, com també es podrà veure també demà el segon partit de la segona semifinal amb el Barça i l'Atlètic de Madrid.
I tenim pel·lícules, i tant que sí, les que vulgueu, i nosaltres hem escollit aquestes. El paciente inglés, que es pot veure al canal Drama, una pel·lícula amb Ralph Fiennes i Juliette Binoche, entre d'altres, perquè també tenim l'Scott Thomas, el William Dafoe i el Colin Firth, que a mi m'agrada moltíssim.
Exacte.
Una pel·lícula ambientada a finals de la Segona Guerra Mundial, dirigida per Anthony Minghella. I l'altra per Hits,
divertida,
també de Movistar, per dir, mira, vull, no sé...
Simpàtica.
No em vull allò atabalar amb drames i tal. Doncs una comèdia, un par de seductores amb Steve Martin, Michael Caine i d'altres, no?
Doncs sí, és una pel·lícula per, bueno, passar l'estona, si no teniu ganes de allò de pensar massa.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. Les assegurances, de veritat les entenem? Descobreix ara tot el que has de saber per protegir-te bé. Amb Assegur, el món de les assegurances, parlem clar. Assegur, sempre al teu
costat. I anem amb el que serà ja el programa 2... de
sí.
Molts que farem de Segur, Riqui.
Sí, avui tenim, com sempre, doncs el director comercial de Segur, el Toni Navarro.
Exacte.
Què tal, Toni?
Què tal, com estem?
Bé, com va la vida?
Bé.
Sí?
Superant aquí les pluges i les nevades, no?
Déu-n'hi-do, Aquest any és hivern, eh?
Sí, està fent un hivern de veritat, aquest
any. Un hivern de veritat.
L'únic que s'ha de, bueno, almenys voler que no ens passi el que està passant, per exemple, a Espanya, no?
Sí.
Que, vaja, vull dir, és un patiment,
Continuo.
Quan no cau una palmera, diguem-ne, un riu es desborda, és horrorós.
Mira, Enric, us faig un plantejament. D'aquest parlarem un altre programa d'això que és molt interessant.
I tant que sí.
I tant.
Però no deixa de ser prou interessant el tema que tocarem avui.
Sí.
Però moltíssim, moltíssim. I que és la baixa laboral a Andorra.
Exacte, com Toni? Funciona aquesta baixa laboral a Andorra, què es cobra, què no, i quins són els dubtes més freqüents.
A veure, ens ho explica el Toni, endavant.
Vinga.
Endavant
amb les atxes.
Som-hi.
Ara, penseu, sempre s'ha de dir primer, la baixa al final, que és jo no puc treballar doncs, perquè ha passat alguna cosa, sigui un accident, ja sigui una enfermetat, no? Aquesta és la definició més senzilleta, però clar, això després quan entres a explicar-ho amb detall, doncs hi ha molts matisos i és molt important. Llavors, bàsicament hi ha tres tipus de baixa. Hi ha la baixa que es produeix doncs, per un accident laboral, que està sempre serà la que té millor cobertura, i després parlarem d'aquests temes. Tenim el que és la baixa per enfermetat, des d'un refredat a una enfermetat molt greu, qualsevol tipus d'enfermetat, i després tenim la baixa que es produeix per un accident però no laboral, la del cap de setmana, no? Que sempre dius, hòstia, a la barbacoa, doncs aquí, aquesta, la no laboral.
Vale.
Ara, llavors, el comportament és molt important perquè aquest origen és el que marca després què ens donarà de cobertura a la CAS o què no ens donarà de cobertura. Ara, llavors, és important perquè penseu que primer, si és una baixa, comencem primer per les que són de tipus
malaltia, per exemple.
Malaltia o les d'accident no laboral, que tenen el mateix funcionament.
A veure, som-hi.
Aquestes, penseu que el primer mes només es cobra el 53% de la base de cotització. És a dir, la meitat, bàsicament, un 53%. I a més, els tres primers dies no es cobra res.
Això em fa molta gràcia, a mi, Toni, perquè a sobre que estàs malalt, estàs fumut, cobres menys. A veure, com s'entén això?
Jo sempre explico la mateixa... Els refredats no compten, es veu, no? Perquè com els tres primers dies, més o menys, el que t'ha d'un refredat, doncs aquests no compten, aquests no, no et pots posar malalt.
Que, no, que no, no em cap al cap, però vaja, a veure.
Bueno, funciona així i és important saber-ho, no?
Sí, i tant, i tant.
I a partir del segon mes, quan ja parlem de baixes, per exemple, d'enfermetat més llargues, doncs passem a un 66%, que encara així doncs ja veieu que queda lluny dels ingressos normals que rebríem amb una nòmina normal. Si estiguessin d'altre, no? I en el cas d'accidents és una mica millor, aquests tres dies ja no hi són, vale? És a dir, els cobres del primer dia, d'accident laboral, el que parlem.
Sí.
El 66% es cobraria el primer mes i després es passa a cobrar un 70%. Com veieu, és una mica una millor cobertura, una mica millor, però encara i així queda una part que perdem.
Un bon tant per cent que no es cobra.
I sobretot, recordeu, s'ha de seguir pagant. Això és un canvi que és legal, que es va produir fa uns anyets, és a dir, que l'assalariat ha de seguir pagant el seu percentatge dels 6,5, sabeu que ens retenen més o menys aproximadament de la cotització cas, això s'ha de seguir pagant. I en el cas dels autònoms és molt més greu perquè és un 22%.
Que has de pagar?
Correcte, és a dir, imagineu un autònom, jo sempre dic que l'exemple d'autònom és el millor, jo sóc un autònom, a sobre de que normalment el que cotitzo és menor a el que realment ingreso, perquè tinc unes bases de cotització ja marcades, no? Però clar, jo normalment estic ingressant més calés de la meva activitat, ja primer perdo això. Però sobre això, imagineu, doncs una baixa per enfermetat, clar, 53%, tres primers dies zero, però és que a més d'aquí has de seguir pagant el meu 22%.
El
problema és important,
el tema.
Molt important.
De tota manera, ja dedueixo que no hi ha cap baixa, pel motiu que sigui, que, diguem-ne, cobris el 100%.
No.
No.
Són aquests límits i estan marcats, jo us dic, per l'origen.
I marcats per la CAS, no? En
clar,
aquest cas.
Sí, en aquest cas és la part, diguem-ne, pública. No?
La
és
part
dir,
pública.
La CAS és el que assumeix. Després sempre hi ha les solucions privades i aquí és on entrem les asseguradores.
Això mateix.
Lògicament, aquí és on les solucions, doncs, lògicament, per donar cobertura a això, doncs, han d'entrar les asseguradores.
Em val la pena fer-me amb assegur la baixa laboral per si un cas...
Jo diria que sí, jo crec que és un tema que una vegada entenent la importància del buit d'ingressos que tenim, sobretot, ja us dic, als assalariats afecta molt, i als autònoms, ja ho heu vist,
molt més encara,
doncs bueno, us explico una miqueta les solucions que té assegur, no? Les solucions que té assegur a dia d'avui, a nivell d'assalariats, podem donar cobertura fins al 85% del buit del salari brut, o al 100%, pot escollir el client, o el 85% o el 100%. Llavors, diguem-ne que podríem aconseguir una cobertura quasi plena, seguiríem pagat aquests 6,5 que paguem, però pràcticament tindríem una cobertura plena. I en el cas dels autònoms, tenim que podem donar cobertura fins al 90% de la base de cotització, el qual com a mínim d'aquesta part que cotitza l'autònom, doncs pràcticament cobriria el 100%, i a més assumim el 22%.
Home...
Això és molt important, no? Yeah. És a dir, el que fem és una correcció aquí molt, i diferenciem molt l'impacte més gran, com ja hem dit, és l'autònom, llavors nosaltres com a companyia diferenciem molt bé aquest tema. Llavors nosaltres donem cobertura fins al 90% de la base de cotització, assumint aquest 22 addicional.
Déu-n'hi-do.
Ja, yeah. Bueno, està bé.
Tu fas i no has de fer servir mai? Visca.
Fantàstic.
Però no se sap, no se sap mai això.
Us dic que ningú es, jo no conec a ningú, això a Espanya, que els autònoms són de ferro, no sé per què especialment, però ja a Espanya són de ferro i crec que Andorra segurament similar, no? Els autònoms de ferro mai es posa malalt, jo sempre dic el mateix, ningú es vol posar malalt.
No, clar.
Ningú vol caure, ningú, però són coses que passen. Llavors aquest tipus de coses sempre les hem d'intentar garantir que no ens afectin. A nivell econòmic, a nivell de recuperació de salut, doncs ens tocarà passar-ho, això és evident. Però a nivell econòmic és on hem de delimitar l'impacte.
Escolta, una cosa. Ja sé, no em donaràs xifres perquè no és el cas, no? Però val molts diners, costa molts diners tenir aquest tipus d'assegurança?
No, penseu que normalment nosaltres a dia d'avui ho tenim integrat, que es pot contactar individual, o principalment la majoria de gent ho fa amb l'assegurança de salut. Llavors, és un increment, ja us dic, molt respecte al cost de la segona salut, podem parlar d'un 15% de diferència, de cost addicional, és a dir, no és un cost elevat per la cobertura que tindràs, no és un cost elevat. Moltes vegades és des del coneixement. I passa una altra cosa molt important, que la gent s'ho fa, i és tan important fer-s'ho com avisar-nos a la companyia si hi ha canvis. he millorat el sou, si no m'ho dius, i jo tinc el que em vas donar al seu dia, no?
Vale, vale.
Llavors, imagino, no només és fer-ho, sinó després mantenir la companyia informada de qualsevol canvi, sigui cap a dalt o cap a baix, eh? No hi ha cap problema, perquè si és cap a baix, nosaltres...
O he canviat de feina, no? Clar,
qualsevol cosa. Ara sóc autònom, abans era assalariat. Imagino una cosa així i no ens dius res a la companyia. Pues, clar, la companyia no et podrà donar aquest recolzament addicional.
I tant, i tant.
Però és molt important també sempre actualitzar les teves situacions.
Ja, yeah. Sempre. Les dades, no?
Sí.
Què anava a dir? Hi ha molta gent que... diguem-ne, s'apunta a aquesta...
Jo et diria, mira, nosaltres l'altre dia et preia la dada, et puc donar la dada perquè fa una setmaneta i poc que he fet la dada perquè estava fent una anàlisi. Nosaltres el 82% de les pòlisses que tenim de salut ja porten el complement de la baixa. És a dir, la gran majoria de la gent s'ho fa. Però encara hi ha pues, un percentatge de gent que no és coneixedor d'aquesta situació.
Ja,
i és
important. Bueno, pues, és important doncs, que estiguin a la White, no, perquè això molta gent, com diu ell, el Toni, no ho coneix i val la pena, tenint en compte doncs, una mica com ens explicava al principi, que, ostres... si agafes una baixa, com aquell que diu, si no tens aquesta cobertura i tal, és una mica amb el cul a l'aire.
No,
aquesta és la realitat.
És que t'hi quedes.
Home, a veure, tu diràs.
Jo, ja, com que ja m'ha passat la Rosa, els meus fills ja són grans i fins i tot sóc àvia i tot plegat. No, però la baixa per maternitat... Com funciona?
Clar, les baixes, hi ha algunes baixes que no tenen cobertures privades, i això ens passa. En el cas de les de maternitat, sempre es dona cobertura quan es converteix en un embaràs de risc. Aquestes sí tenen cobertura, però la maternitat com a tal, doncs normalment no es dona cobertura.
Ja. Yeah.
Perquè és un procés, bueno, que més o menys... És com, per exemple, o sigui, crec que sempre s'ha d'explicar, no?, què es dona cobertura i què no. Per exemple, doncs, per desgràcia no podem donar cobertura a les generades per depressió.
Llavors... Ojo, al tanto, perquè això sí, cada vegada va més...
És important explicar-ho, és a dir,
sí, no.
Et diria, hòstia, a mi com a asseguradora m'agradaria donar cobertura plena a tot, però jo crec que és més important ser transparents i dir, mira, et puc donar cobertura a algunes coses, però no a totes. Per això és tan important llegir els condicionats... Per això és tan important doncs, tenir una... Sempre, ja sabeu que sempre existeix, no? Tenir un assessorament professional i que es digui el que dona cobertura i el que no es dona cobertura. No passa res. El client ha de ser coneixedor del que contracta. Crec que això és molt important.
Ara em ve al cap un altre tema que, a més, és un problema que hi ha en aquest país i que s'ha queixat el senyor de Sanca, és el...
Ah, sí, el Saràbia, el senyor Saràbia,
exacte,
sí.
Sobre el tema de la gent que ha d'anar a fer la radioteràpia a Barcelona i que ha de, doncs, desplaçar-se...
Bueno, amb això tenen un ajut pel que fa als taxis que els acompanyen.
Però això també podria entrar dins de...
No entraria dintre de la cobertura de baixa, però sí que és veritat que dintre de la cobertura de salut, per determinades coses, hi ha una part que és el cos ambulància, aquest és l'equivalent, no? Sí que podria entrar per aquí si fos, per exemple, algun tipus de prova que requereix aquest trasllat d'ambulància. Hi ha una cobertura on el client pot escollir directament, assumim una part del cost. Hi ha un limitat fins a 500 euros i això està limitat, no? Però és veritat que com a mínim assumeixes una part d'aquest cost, però no, sí que està predefinit en determinades circumstàncies, no és en totes. Per això us dic que és molt important. Jo crec que és explicar-ho molt clar i dir, mira, aquí sí, aquí no... Aquí sí, però en aquestes circumstàncies. Jo crec que aquesta, per això sempre aquesta figura de l'assessor, que t'assessori professionalment, que t'ho expliqui tot, amb tota naturalitat i amb tota certesa, és vital. Vital perquè el client després no tingui una sensació de... m'han enganyat, no?
Sí.
Home, i tant, no.
I a més és un tema... Totalment. I a més és un tema molt delicat, perquè, ostres, és el tema de la salut.
De la
no?
salut.
I la salut avui en dia és el més important, no? No sé que et toqui la primitiva o el que sigui, però
per això també
diuen,
és l'agulla amb un paller, salut, Trobar una agulla amb un paller. I ens deies que gairebé més del 80% de les persones que està segur amb el tema de salut també ja estan... també s'han decantat per fer la baixa laboral.
Hi ha bastanta, per sort la gent n'és bastant conscient de la problemàtica. També t'has de dir que aquí els assessors professionals nostres, lògicament, tot això que us he explicat jo avui sempre ho expliquen per donar-li la importància també a la gent quan assessorem del producte de salut, doncs lògicament també donem un assessorament adequat precisament a això, no? I és important que la participació... Jo sempre diem una cosa, no? Nosaltres tenim uns objectius comercials que són lògics i són d'una companyia, Però hi ha una part també molt important, que és la part de donar informació i coneixement als clients, perquè els clients, doncs, cada persona és professional d'algo, no? I llavors és molt important que els professionals asseguradors donin aquest nivell d'assessorament al client.
I una vegada una persona se li dona la baixa, us ho ha de comunicar o vosaltres ja en sou sabedors o com va
això? Jo t'explico. Només en el moment, l'únic que ens ha de portar la persona, doncs, és una mica l'informe de la baixa, no?
Ja.
Per què? Perquè moltes vegades nosaltres...
El diagnòstic, vaja.
Sí, tenim molta cura, precisament, doncs, per defensar tot el tema de protecció de dades, etc. És a dir, és un tema que es tracta amb molta cura i simplement ho demanem exclusivament pel fet de delimitar l'àmbit de la cobertura, és a dir, per definir, doncs, si aquesta persona té cobertura, fins a quin import, fins a quin nivell. Però ho fem sempre per tancar específicament això. No fem cap tipus de tractament addicional respecte a aquesta informació. Això és important perquè el tema de protecció de dades és molt important respectar-ho, i nosaltres, de companyia, sí, per nosaltres és un tema vital, en aquest aspecte.
No, i a més, avui en dia...
Escolta'm, i per exemple, ens està escoltant algú, mira, jo ja tinc 60 i pico d'anys i tal, puc amb 60 i pico...
La contractació directa, en principi, fins als 60, però podem valorar si és un client que, per exemple, doncs, diu, ostres, doncs jo... Home, voldria portar-ho, portaré també la llar, és a dir, farem una miqueta que vull treballar amb vosaltres, nosaltres podem autoritzar edats superiors. Això depèn de mi, principalment, que em pregunten bé. I jo faig les autoritzacions especials. No?
Bueno, però si et ve una persona, Toni, que està...
Com a norma, és fins als 60.
És 60,
però
si et ve una
persona... poden plantejar situacions que dius, ostres, doncs un client, que, home, ostres, mira, m'ha passat això, feu-me... Doncs sempre personalitzem el servei. Jo crec que és una de les coses més importants també, i aquí és una mica... Una de les meves funcions més importants és analitzar cas a cas. Tenim solucions generals, però després també tractem casos especials i li trobem normalment solució.
No, jo anava a dir que si és una persona, encara que sigui de 70 anys, sí, poso, mira, la meva edat, tu, i et porta uns papers, allò de dir, miri, aquí té analítiques, històries, sí, estic aquí com un...
Això al final...
Com un error.
Per això us dic que s'analitza cas a cas, perquè hi ha gent que amb 65 anys està molt sana i hi ha gent amb 65 anys...
Correcte.
Que amb 50 ja no estava sana. No?
Correcte,
no,
llavors, correcte.
El que sempre... Mira, això... M'agrada molt aquesta pregunta perquè crec un tema que afecta moltes assegurances, no? Que és la preexistència. La gent és un tema que és molt important que la gent sàpiga el que és, no? Quan tu fas una assegurança sempre et demanen la declaració de salut, no? Et diuen, pues, què tens, què no tens. Si tu especifiques tot el que tens, tindràs cobertura sempre, però si hi ha alguna cosa que per oblit, per despiste o a vegades pues, per intentar fer coses que no s'han de fer, no? Per a tot, ja de tot,
sí,
no ho poses... Clar, això la companyia, quan després l'informe que et demanen per fer el pagament apareix, això és una preexistència i no et donaran cobertura.
Clar.
Perquè a la part, diem-ne, que és l'acte de bona fe contractual, ho demana la declaració de salut. Llavors, efectivament, és un tema que per edats superiors el que es valora és una mica la declaració de salut. Si està tot bé i correspon i és correcte, es pot arribar a plantejar contractacions per sobre dels 60 anys.
Ja.
El pas que anem, ara 60, però arribarem als 70, perquè la gent cada
vegada visquem més.
I millor. I molta gent, doncs, també es veu obligada, malgrat passar ara al llindar dels 65 anys, continuar treballant. Tal com està tot plegat,
no,
això.
Això és molt habitual. A Segur tenim ja tres persones que segueixen treballant després de 60
anys. Veus?
I encantats, però...
No, clar.
Però és normal, això cada vegada
sí,
es produirà
sí,
més.
Sí,
escolta,
sí.
T'hi has trobat alguna vegada així, gent que vol fer el viu?
Sí,
sí,
ja m'ha passat.
Amb tots els aspectes.
I no només el de la baixa. És a dir, el món de les assegurances, pues, sí, lògicament, pues, també tenim percentatge de fraus.
Sí, no?
Dir, però bueno, les companyies també tenen les seves maneres de controlar-ho i de mesurar-ho, però sí,
hi ha
un volum de frau que ha d'assumir l'asseguradora. Moltes vegades, dintre dels resultats de les asseguradores, pues, ja se sap. A Espanya la dada, més o menys, estimen que un 24% del resultat es va per temes de frau.
Yeah.
Espanya, aquí no tindria la dada exacta encara, no. Segur que em falten una mica d'anyets, que porto tot un any i mig, però encara em falta per tenir aquest tipus de dades, però sí.
Quanta gent deu haver que està vivint de la baixa i vinga, bueno, i fot-li gasto i...
Jo, però saps què passa? Jo sempre dic que cada cas és un món. No sempre ho pots donar per... Hi ha gent molt bona que ha tingut mala sort i hi ha gent que és que, bueno, que viu moltes vegades
això
així tota
veritat.
La vida. Què hi farem? Però,
això és ben veritat.
Nosaltres hem de tenir bona fe contractual i confiar en la bona fe de la gent i ja està. I l'altre, pues, s'ha d'assumir.
En resumint comptes, i ja per acabar, ens hem deixat algun tema al tinter o vols aclarir...
Jo tancaré com vaig tancar l'anterior espai. Assessor professional és el més important. Que t'ho expliquin bé, que t'ho detallin bé i que hi puguis tenir tota la confiança del que estàs contractant. Saps molt bé el que has contractat i per què ho has contractat.
Doncs moltes gràcies, Toni.
Moltes gràcies, Toni
Navarro, Toni. El director comercial de Segurit. Esperem pues, d'aquí 15 dies.
Exacte.
Vinga, parlarem d'alguna cosa interessant.
Oh, i tant.
Diu, hablaremos del gobierno.
No, home, no, 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 cal, no, cal, no, no, cal, no cal.
Aquí no podré dir massa cosa, eh?
Gràcies.
Gràcies,
Toni. Adéu, 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 adéu.
Ara sí que s'entén. Assegur t'ha ofert el món de les assegurances. Parlem clar. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Sergio Mendes i Brasil 66.
Sí.
Seran els nostres convidats musicals d'avui.
Sí, perquè avui hagués fet anys Sergio Mendes. Va néixer un dia com avui del 1941, concretament a Niterói, a Rio de Janeiro, pianista de formació clàssica, i als anys 50 va introduir, doncs, es va introduir dins del tema del jazz, la bossa nova, i va tocar amb Antonio Carlos Jobim, un altre dels grans de la música brasilera. Els anys posteriors doncs, mantindria diferents trobades amb músics de jazz americans i, com deies, la creació formidable del grup Brasil 66 li va donar els grans èxits de la seva carrera, sobretot als Estats Units.
I ens deixava no fa tampoc pas tant, eh? El 5 de setembre del 2024 a Los Angeles, a Califòrnia, als Estats Units. Té moltes peces, a quina millor, però una de les més sonades, una de les més conegudes, és amb la que marxarem, tot just que compleix 60 anys també, la cançoneta, és Mais Que Nada, més que res, eh?
Sí, de l'any 66.
Per això, això.
1966.
60 anys.
I sonava de conya, més o menys.
I tant, si sonava de conya.
Doncs apa, disfrutar-ho.
Marinera. Tornem demà, que ja és dijous, eh?
Sí, sí, sí.
Adéu-siau.
Adéu.
Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mais que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer.